3040.
Anem per feina, la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Un complement alimentari que pugui ajudar a reforçar la memòria? És Alcer, el complement a base d'antioxidants i vitamines específiques per reforçar els processos orgànics relacionats amb el sistema nerviós central. Quan la memòria falla, Alcer, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es. Alopel Escuma, un eficient tractament per la caiguda del cabell. Alopel és un nou producte natural per tractar l'alopècia androgènica i l'alopècia areata. Ajuda a frenar la caiguda del cabell sense deixar-lo greixós i sense cap efecte secundari. La caiguda del cabell afecta cada cop més tant a homes com a dones. Alopel revitalitza el cabell i regenera el cuir cabellut, reduint els efectes negatius de l'estrès. Alopel ajuda a frenar la caiguda del cabell i estimula el seu creixement sa. Alopel, de venda a les farmàcies, un producte de Catalysis SL.
A Ràdio Estel, Vademécum, amb Biel Cadill.
La salut no ho és tot, però sense ella, la resta no és res de res. Aquesta és una frase que s'atribueix al filòsof alemany Arthur Schopenhauer, que, per cert, per si no ho sabíeu, va estudiar medicina. I és ben cert, sovint considerem la salut com un dret inherent i indiscutible. I normalment els que tenim la sort de gaudir d'una bona salut, toquem ferro, no sabem apreciar-ho. I no li donem el valor que aquesta condició adquireix quan de cop ens topem de vegades amb altres realitats molt més crues. La majoria de nosaltres només prenem consciència de com en som d'afortunats quan ens trobem davant d'algú que ha caigut malalt o que arrossega una malaltia crònica o que pateix qualsevol altra mena de desgràcia que no li permet fer una vida com la nostra. O, malauradament, quan nosaltres mateixos som els qui, de cop i volta, ens veiem privats de la bona salut de la que havíem gaudit fins ara. Què vull dir amb tot això? Doncs que, encara que els problemes que ens ocupen dia a dia siguin altres, la feina, la parella, els diners, els amics, i que sovint no ens aturem a pensar en la nostra salut perquè ens pensem que la tenim garantida, val la pena que fem un esforç per cuidar-la, per mantenir-la, per regar-la una mica cada dia, perquè aquesta és la base on se sustenten totes les altres coses. I els que ja ens escolteu i ja ens coneixeu, ja ho sabeu, que aquest i no un altre és l'esperit d'aquest programa: ajudar-vos a dedicar una estona cada setmana pensant la vostra salut, a donar-vos alguns consells per continuar en un estat saludable i a informar-vos de quins són els riscos i quines les prevencions que podeu prendre per evitar tant com sigui possible els perills que sempre ens assetgen. Aquest és un camí que, si voleu, ja ho sabeu, el podem fer junts setmana rere setmana. Benvinguts a Vademécum. Vinga, som-hi amb el repàs dels temes de què ens ocuparem al llarg d'aquest programa. El primer, com cada dissabte, serà posar-nos al dia de les notícies més importants del món de la salut. La nostra col·laboradora Eva Caballero, de la revista Salut Total, ens explicarà les informacions més destacades de la setmana. I farem especial atenció a una d'elles. L'Hospital Clínic i l'Institut de Ciències Fotòniques desenvolupen un xip capaç de detectar el càncer amb una sola gota de sang. De moment ja s'aplica el càncer de mama i es preveu poder aplicar-lo també als de pròstata i de fetge. En parlarem amb el cap d'oncologia del Clínic, el doctor Pere Gascón. Després parlarem d'un dels riscos més importants per la salut. Segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'obesitat i la mala alimentació causen cada any 11.000 morts a casa nostra, més que el tabaquisme. Així és que, alerta, avui parlarem de com evitar o combatre l'obesitat amb el doctor Jordi Forés i el nutricionista David Gasol en el temps del nostre consultori. Tot seguit disseccionarem una altra de les sèries de televisió que parlen de metges. Avui és el torn d'una de les sèries que als anys 80 van deixar empremta a casa nostra. A cor obert, i en parlarem amb Lluís Ballart, que és metge anestesista de l'Hospital del Mar de Barcelona. I per acabar, ens visitarà la psiquiatra Mònica Prat. És una de les coordinadores de la campanya que ha iniciat la Generalitat per conscienciar els joves de les conseqüències que té el consum de marihuana. De fet, estem que els porros podrien ser una de les causes de l'elevat índex de fracàs escolar a casa nostra. En parlarem a la recta final del programa. Doncs tot això des d'ara i fins a les 11, aquí a la Vademecum de Ràdio Estel, amb la direcció d'Emili Pacheco, amb Mario Ramírez al control de so i qui us parla, en Biel Cadilla. Vinga, va, anem per feina.
Infosalut. Al Vademecum ens posem al dia.
I l'encarregada de posar-nos al dia no és altra que la cap de redacció de la revista Salut Total i col·laboradora del Vademecum, l'Eva Caballero, a qui saludem tot seguit. Eva, bona nit.
Bona nit, Biel.
Comencem amb la notícia més rellevant en investigació mèdica, un nanoxip que permet detectar el càncer en etapes incipients amb tan sols una gota de sang.
Sembla ciència-ficció, però no ho és. En menys d'una hora i amb només una gota de sang es podran obtenir resultats. El nanoxip, que ha estat notícia aquesta setmana, té la capacitat de detectar concentracions molt baixes de proteïnes marcadores de càncer en la sang. Científics de l'Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels, juntament amb altres investigadors internacionals, han liderat la creació d'aquest petit dispositiu que permet diagnosticar la malaltia en un estadi molt precoç, gràcies a unes nanopartícules d'or programades químicament per atraure els marcadors de proteïnes de càncer. Per què és tan important? Doncs perquè, fins ara, la majoria de càncers es detecten a nivell macroscòpic, quan el tumor ja està massa avançat i ja s'han multiplicat milions de cèl·lules cancerígenes. Però, i si poguéssim diagnosticar la malaltia quan encara només afecta a molt poques cèl·lules? Sembla que això és el que han aconseguit gràcies als últims avenços en fotons, l'anomenada medicina de la llum. El dispositiu de la tecnologia LapoNaChip mesura tan sols uns centímetres.
Estem, doncs, davant la física més avançada en la lluita contra els tumors. L'Hospital Clínic i l'Institut de Ciències Fotòniques ja l'han començat aplicant al càncer de mama i tenen previst fer-ho també en els càncers de pròstata i de fetge. Per comprendre millor aquest gran avenç i resoldre tots els dubtes, tenim amb nosaltres el doctor Pere Gascón, cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Gascón, bona nit i benvingut a la Vademecum.
Hola, bona nit, com esteu?
Doctor Gascón, ja han començat a aplicar aquest nanoxip del que parlàvem en el càncer de mama. Amb quins resultats?
Bueno, a veure si ben dit. El que he fet és un estudi pilot, El que demostra això és que hi ha com un 15-20% de malaltes amb càncer de mama, els tipus més agressius, que malauradament fan metàstasis al cervell, comprens, no? A vegades la prolongació de la vida amb els nostres tractaments fa que el que no veiem abans veiem ara, i algunes malaltes, ja dic, un 15% o 20%, fan metàstasis al cervell. Al meu laboratori, la doctora Àngel Sierra ha identificat dues proteïnes de la sang que estan augmentades en les malaltes que presenten metàstasis de cervell. Per tant, és importantíssim perquè aquest estudi ens permetrà identificar aquelles malaltes més predispostes a fer metàstasis de cervell, identificar-les potser abans que ho faci o amb un estudi inicial. Perquè el que fem avui en dia, no fem nosaltres normalment una ressonància cerebral a totes les malaltes de càncer de mama, les fem quan hi ha alguna sintomatologia. El que fa aquesta prova és que de manera rutinària podrem fer totes les malaltes amb càncer de mama, aquesta proteïna, aquelles que la tinguin elevada, els farem una ressonància magnètica. I amb algunes, igual podem trobar un tumor, un metatge al cervell, de manera incipient, quan comença, i per tant la podem treure, o bé per cirurgia, o bé per una radioteràpia dirigida a aquest petit trosset de metàstasis, o bé podem predir que aquesta malaltia està amb un alt risc de metàstasis cerebrals i fer-li ressonància magnètica cerebral quan normalment ho fem. I aquesta és la gran aportació, diguem, del meu laboratori al càncer de mama, no?
Això en el càncer de mama. Però està previst començar a aplicar-ho en altres càncers, com el càncer de pròstata o el de fetge, oi?
Sí, exacte. Són dues coses diferents. M'explicaré. La cosa inicial va ser que podem identificar malaltes amb predisposició a fer mateix el càncer de mama. Si les identifiquem, i realment això ho podem comprovar, podríem salvar moltes vides, perquè ens adelantaríem en molts mesos a les manifestacions clíniques de la metàstasi de mama, el cervell, molt important. La pregunta que em fas és diferent. Aquest sistema que han elaborat els físics de l'Institut de Fotònica de Castelldefels, que per la gent que no ho sàpigui, possiblement és el centre de física fotònica de la llum més important d'Europa i molt reconegut a tot el món, el que podem fer és que en el cas de pròstata i cas de fetge, els marcadors tumorals que avui en dia tenim, si el càncer, molts càncers fabriquen unes proteïnes, identifiquem en un anàlisi rutinari de la sang que el que denominem marcadors tumorals. El càncer de pròstata i el càncer de fetge són dos marcadors tumorals que els identificam un dia en anàlisis rutinaris. El que proporciona aquest, el que va sortir a la premsa, és que amb el mètode que nosaltres proposem, que és dissenyat pels físics de l'ICFO, de Castelldefels, podem detectar 1.000 vegades amb menys concentració aquesta proteïna. Vull dir que, imagineu-se que normalment nosaltres els anàlisis que ens donen són nanograms per litro. Nosaltres amb aquest sistema podem detectar picograms, 1.000 vegades menys concentrada la proteïna. És a dir, quan els anàlisis normals ens diuen que són negatius, l'anàlisi que nosaltres proposem i que ja estem actualitzant en les nostres malaltes, ens diria, en compte, que aquesta proteïna ja està elevada. Què vol dir? Que vol dir que aquest malalt estaria amb recaiguda. És a dir, que el que ens pensava que estava curat perquè amb un anàlisi normal era negatiu, aquest anàlisi diria, en compte, que està recaient. Que algunes cèl·lules que ja està fabricant aquesta proteïna. Per tant, heu de ja tractar aquest malalt o identificar on està la metàstasi, el qual això impactarà en un augment de la supervivència sense cap dubte. No sé si m'has entès el que t'he dit.
I tant, doctor. Hem parlat de càncer de mama, també potencialment doncs, en càncer de fetge i de pròstata. Es podria arribar a aplicar en altres càncers o en altres malalties, sí, aquesta tecnologia?
Exacte. De fet, si ho veieu vosaltres en l'article de l'avantguarda del dilluns, és dir, això és aplicable a qualsevol proteïna que nosaltres vulguem identificar el suero. S'està prevent fer-ho amb sida, s'està prevent fer-ho també amb malalties infeccioses. Allí on tenim una proteïna que ens indica que hi ha una malaltia o hi ha una exacerbació de la malaltia o una progressió de la malaltia, podem aplicar aquest sistema i amb una concentració 1.000 vegades més diluïda, imagineu-ho que és 1.000 vegades més diluïda, podem detectar que aquesta malaltia està despertant, que aquesta malaltia està recaient i, per tant, intervindre amb tractaments bé quimioteràpics o radioteràpics o el que sigui, i per tant això té que tenir un impacte amb la supervivència del malalt, sens dubte.
Sí, d'aquí la importància, que no només serveix com a diagnosi, sinó que pot ajudar en el seguiment de tractaments per saber si funcionen o no.
Exacte.
Molt bé.
Després hi ha una altra cosa que no s'ha mencionat massa, perquè l'article bàsicament deia del diagnosi, però hi ha una cosa que es diu el tractament per nanotecnologia. El mateix sistema que fem per detectar aquestes proteïnes amb una concentració 1.000 vegades més petita, amb ratolins funciona, és el següent. Aquestes nanopartícules que s'enganxen a la cèl·lula cancerosa porten nanopartícules d'or. Per sort, el que torna és nanopartícules que no costa menys, no és molt car. Perquè si fos, entès,
el preu d'or, oi?
Seria caríssim, sí. No? Però, bueno, és nanopartícules que quasi ni les veus. Llavors, què passa? Que aquestes nanopartícules s'enganxen a la cèl·lula cancerosa i des de fora, aplicant llum, un tipus de llum amb unes ondes especials, afectarien aquestes nanopartícules d'ort, acumulen molta energia, molta calor, i aquesta calor és tan alta que mata a la cèl·lula que està tocant la nanopartícula. Per tant, pel tractament quimioteràpic, entens? Amb aquest sistema de nanopartícules podem inclús tractar molts tumors, entens? Aquests tumors que tenen a la membrana del tumor una partícula, una proteïna que podem identificar, serà un sistema de tractar aquests malalts amb aquestes nanopartícules i a través de donar llum externa al cos, calentar la molècula, com està enganxada a la cèl·lula tumoral, destruir-la. Uh-huh. I això és una cosa que sabem a partir d'ara ja s'està fent. En ratolins funciona fantàsticament bé i comencem a utilitzar-la en humans.
Clar, aquí ve la pregunta del milió, doctor, perquè molta gent que ens pugui estar escoltant i que malauradament potser pateixi aquesta malaltia o algun familiar seu la pateixi, estan esperant saber si això, a banda d'en ratolins, pot funcionar en humans. Quan ho sabrem, això?
En malalts jo diria que es pot començar a utilitzar segurament, malauradament, hem de ser sincers, com a mínim a partir dels 2 anys, dels 2 a 3 anys.
Fins d'aquí un parell d'anys no es podrà emprar aquesta tecnologia.
No, perquè clar, s'ha de validar en malalts perquè funciona, s'ha aprovat per les autoritats reguladores. Saps què passa? Que tot, sí, als Estats Units hi ha un gran lobby de malalts que vol que la FDA aprovi aquests productes amb molta antelació, perquè malalts que ara es poden beneficiar, quan arribi l'aprovació, potser malauradament molts s'hauran mort.
Clar.
Hi ha un intent d'accelerar tot aquest procés, que s'aprovi i els malalts puguin beneficiar, no ara, no dintre 3 anys, sinó dintre mig any. I jo crec que és una tendència mundial de que aquests productes que veiem que funcionen puguin ser adelantats i no haver passat tota la burocràcia d'aquests 3 anys que, òbviament, pel que té un familiar o ell mateix té un càncer, són 2-3 anys, són massa anys,
i
no? I potser no arriben a temps. Estem en ello i possiblement ho podem aplicar abans, però un ha de ser honest i, tal com estan els estatuts actuals, es podria aplicar dins dels 2 o 3 anys.
Doncs tant de bo que ben aviat arribi aquesta tecnologia. Doctor Pere Gascón, cap d'Oncologia de l'Hospital Clínic, enhorabona per aquesta descoberta i gràcies per explicar-nos-la a Alba de Mècom.
No, gràcies a vosaltres, eh?
Bona nit.
Bona nit.
Bé, continuem amb el repàs de la resta de notícies de salut més destacades de la setmana. El polèmic coronavirus segueix expandint-se i les últimes xifres de l'Organització Mundial de la Salut, que evolucionen per moments, ja ens parlen de 632 infectats i 193 morts.
El síndrome respiratori per coronavirus d'Orient Mitjà es tracta d'un virus relativament nou en humans que, com una pneumònia, provoca febre i tos principalment. Va ser detectat per primera vegada a l'Aràbia Saudita el 2012, però ha estat fa 5 setmanes, més o menys, quan ha començat a preocupar per la seva expansió, amb contagis importats a països com Alemanya, França, Gran Bretanya, Grècia, Tunísia i els Estats Units, on va arribar fa uns dies a través d'un viatger. A Espanya, tot i que hi ha hagut alertes per infeccions respiratòries similars, s'ha descartat, de moment, la presència del patogen d'Orient Mitjà. Sense vacuna ni tractament específic, encara es desconeix l'origen del virus, tot i que alguns experts asseguren que prové dels camells. Amb una mortalitat del 30% i sense tenir clar encara com es contagia entre els humans, la OMS declara que, si bé és cert que el coronavirus és una amenaça per la salut pública, no la considera cap emergència i tampoc ha recomanat de moment restringir els viatges a l'Aràbia Saudita.
No és aquest l'únic virus que preocupa ara mateix a la OMS, perquè dues variants de la grip aviar i de l'èbola també han patit un brot a Guinea i estan en el punt de mira, oi?
Efectivament, la OMS ha debatut aquesta setmana a Ginebra sobre diverses qüestions d'aquest tema i ha deixat clara la importància de prevenir la propagació d'aquestes malalties. A més, fa 2 setmanes que va declarar l'emergència sanitària internacional pel rebrot de la polio a Àfrica i Àsia. La OMS culpa a les migracions, als dèbils controls fronterers, a l'escassa cobertura d'immunització i als conflictes armats com a responsables principals de la reaparició de la polio. Una altra emergència sanitària ha estat per l'epidèmia de la tuberculosi multiresistent, per la qual no hi ha fàrmacs que valguin, ja que es resisteix als tractaments habituals. I sembla que va creixent. Una malaltia, la tuberculosi, que ja havíem oblidat i que crèiem del segle passat, rebrota ara amb força i noves mutacions.
Aquesta setmana, la OMS també ha alertat sobre els alts índexs d'obesitat, sobretot l'infantil.
Sí, ja ha donat dades impactants, que demostren que al món ja mor més gent per menjar massa i malament que per gana. Mentre 870 milions de persones pateixen malnutrició per falta d'aliments, 1.400 milions tenen problemes de sobrepès i obesitat, que afecten greument a la seva salut. L'obesitat és causant ara mateix de 3,4 milions de morts a l'any. Els especialistes es mostren preocupats pel creixent problema de l'obesitat, sobretot l'infantil, que a més representa a la llarga un alt cost sanitari, i condueix a una població adulta amb malalties cròniques com la diabetis. Les dades coincideixen amb les declaracions del relator especial de les Nacions Unides per l'Alimentació, Oliver Schutter, qui es va atrevir a dir que menjar malament és pitjor que fumar. Conscienciar la població de no consumir greixos, tant sucres ni dur una vida sedentària, sembla que no és suficient amb les campanyes. Per això l'expert proposa que siguin els governs qui ara moguin fitxa, augmentant, per exemple, els impostos als productes menys saludables i limitant la publicitat d'aliments greixosos i amb excés de sucres.
I una altra notícia d'impacte. Aquesta setmana, la model Bimba Bosé ha fet públic el seu càncer de mama penjant una fotografia seva a Instagram amb el cap rapat al zero i cobert amb un mocador.
Sí, d'aquesta manera, als seus 38 anys, l'excèntrica model ha comunicat que està fent quimioteràpia i que es troba força bé. Se suma a la llarga llista de famoses que no amaguen que pateixen aquesta malaltia, un gest humà i que pretén recolzar totes les víctimes i eliminar tabús sobre el càncer de mama. A més, ha fet públic també que el passat mes d'abril es va sotmetre a una mastectomia del pit esquerre, amb èxit.
Precisament, aquesta setmana la revista JAMA Surgery publica un estudi que alerta sobre l'elevat número de mastectomies preventives innecessàries que s'estan duent a terme, oi?
Així és, des de que l'actriu Angelina Jolie va fer-se per prevenció la doble mastectomia fa uns mesos, s'ha disparat la demanda d'aquesta operació, que consisteix en extirpar quirúrgicament el pit sa. És a dir, una dona que ha patit un tumor en un pit decideix, per precaució, extirpar-se també el pit sa. Aquesta pràctica és cada vegada més comú i l'estudi adverteix que no sempre és necessari ni convenient. El 70% de mastectomies amb pits sans no s'haurien de fer, ja que aquesta agressiva cirurgia es practica en molts casos per por i sense una informació adequada. Tan sols s'aconsella extirpar el pit sa en dones d'alt risc, ja sigui per perfil genètic o per antecedents familiars, un cop que hi han patit el tumor. Aquest perfil es dona molt poques vegades, ja que el 90% de dones que han tingut un tumor a un pit tenen molt baixa probabilitat, entre un 1 i un 3%, de patir un altre tumor al pit sa.
I acabem, Eva, igual que hem començat, amb un altre avenç important, i és que s'ha iniciat un assaig clínic pioner a Espanya per provar un pàncreas artificial.
Diverses institucions sanitàries espanyoles han començat l'assaig per provar un nou model de pàncreas artificial basat en un algoritme matemàtic de control que calcula la dosi òptima d'insulina segons les necessitats de cada pacient a cada moment. L'objectiu és millorar el control, el pronòstic i la qualitat de vida dels malalts de diabetis mellitus tipus 1. En l'estudi participaran un total de 20 pacients, 10 de l'Hospital Clínic de València i 10 del Clínic de Barcelona. Es tracta de donar autonomia i seguretat als pacients perquè visquin la malaltia sense obsessions i evitant complicacions derivades de les baixades de glucosa. I esperem que funcioni.
Esperem que sí. Doncs Eva Caballero, cap de redacció de la revista Salut Total, et seguim a través de la vostra pàgina web, www.revistasaluttotal.com, i ens retrobem dissabte vinent. Gràcies.
Adéu, bona nit.
Doncs fem una pausa i de seguida tornem.
Un complement alimentari que afavoreixi el desenvolupament dels teus ossos? És Calcis, el complement que ajuda a cobrir les necessitats diàries de calci i vitamines, així com absorbir i fixar el calci. Calcis, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es.
Al Vademécum de Ràdio Estel, passem consulta amb el doctor Jordi Forés.
Doncs ja és aquí amb nosaltres a l'estudi, doctor Forés, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres una setmana més al Vademécum. I també al nutricionista David Gasol. David, bona nit també.
Bona nit.
Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bé, aquesta setmana, vaja, cada setmana doncs, parlem d'una malaltia o d'un tema en concret, i aquesta setmana parlem de l'obesitat, eh? I quan parlem d'obesitat, doctor, suposo que no parlem de la gent, per exemple, jo ara aquí doncs, tinc uns michelins que em sobren, uns quilets de més. Això no és obesitat, suposo, no? Obesitat vol dir una malaltia, no?
Bé, això que tu comentes és sobrepès. I obesitat ja és una mica més que el sobrepès. Moltes són les persones que ens venen amb problemes doncs, d'obesitat, però sobretot moltes persones venen perquè volen aprimar-se, no? I nosaltres tenim la filosofia que més que fer una dieta per aprimar-se, el que hem és d'ensenyar als nostres pacients a tenir uns hàbits saludables i a saber menjar i com menjar. És l'única manera que podem aconseguir com un efecte secundari, doncs perdre pes, però el nostre objectiu principal és fer salut. I quan parlem d'obesitat, parlem doncs d'intentar ensenyar i reeducar els hàbits dels nostres pacients.
Clar, perquè quan, on està la frontera per dir quan una persona té sobrepès o una persona és obesa?
Hi ha diferents escales que poden determinar si una persona té un grau d'obesitat més o menys, però jo no faig gaire cas perquè cada persona té una usada diferent, cada persona doncs, té una constitució totalment diferent. No? Quan una persona té un... Normalment es mesura que si una persona fa 1,70 m, doncs es determina que sobre els 65 quilos és el seu pes ideal. Però aquestes taules nosaltres no hi creiem tant, sinó com et deia abans, doncs, amb el fet doncs, de poder agafar uns hàbits saludables i a partir d'aquests hàbits saludables tindràs més o menys pes, però serà el pes ideal per mantenir i tenir una bona salut, encara que tinguis una mica de sobrepès. No ens hem d'obsessionar doncs, en tindre doncs, el cos perfecte o de tenir doncs, un pes supermega ideal, sinó de fer salut a través dels aliments. I si fem una bona salut a través dels nostres aliments i tenim una mica de sobrepès, no ens té que preocupar tant que aquell que té un sobrepès menjant malament. Mm-hmm. I aquí el David Gasol és qui té més a dir sobre aquest tema.
Esclar, David, aquí tens un protagonisme absolut, no?, amb aquestes qüestions.
Sí, bueno, tot i que, com ja hem anat veient en aquests programes, l'alimentació és important en moltes de les patologies, per no dir totes. Aquí, amb l'obesitat, òbviament, és clau. I com deia el doctor, sobretot aprendre a alimentar-se. La gent relaciona ràpidament obesitat, sobrepès, no estar en el pes que un desitja. Hem de fer una dieta, no? Hem de buscar una solució ràpida. Vivim en un moment a la societat en què tots volem respostes ràpides i immediates als nostres problemes. I sí que hi ha solucions més o menys ràpides, però el que hem d'aprendre és, com deia el Jordi, alimentar-nos correctament. Hem d'aprendre a menjar, algo que molt probablement se'ns hagués tingut que ensenyar a l'escola, igual que ens ensenyen a vestir, ens ensenyen a fer altres coses, i ens haurien d'haver ensenyat a alimentar-nos correctament. Alimentar-nos amb conseqüència. És a dir, si jo no vull greixos, doncs no mengem tants greixos. Si jo vull més vitalitat, anem a buscar aliments amb més vitalitat. I en aquest cas, amb l'obesitat, 2 + 2 = 4. Sí que a vegades hi ha petites coses, hi ha, com podem veure també amb els anys d'experiència a la consulta, que hi ha gent que, tot i fer dietes molt ben equilibrades, tenen més dificultat que d'altres persones en arribar a aquest objectiu del pes ideal. I llavors, per això tenim aquí el Jordi, on a través de la suplementació i d'altres coses podem ajudar encara a ajudar més aquesta persona a arribar al seu objectiu. Però serà fonamental, des de la meva part, que aquesta alimentació sigui ben equilibrada i anar a buscar una alimentació on, evidentment, que haurem de reduir. Haurem de reduir tots aquests greixos més saturats que trobarem amb les carns, que trobarem amb els làctics, que trobarem amb els embotits. Tota aquesta alimentació que moltes vegades és l'alimentació més atractiva o la més fàcil o la més recurrent quan sortim a menjar fora. I també, per altra banda, haurem d'evitar també més aquests aliments més dolços, de reposteria, tots aquests aliments, que aquests sucres que en excés també se'ns convertiran en greixos. Quins aliments haurem de fomentar? Llavors, pues, evidentment, quan traiem aliments hem d'introduir-ne d'altres. Quins aliments hem de fomentar? Hem de fomentar aliments vegetals, més verdures, més fruites. I això en quant als aliments, com deien, també és important els hàbits saludables. Quins hàbits saludables hem de fomentar? Doncs vinga, començar allò, aquelles frases, aquelles dites populars, que tant a vegades tan importants són, com és desayuno de rei, comida de príncipe i cena de mendigo. Però això és molt important, construir el dia com una piràmide. Fer un esmorzar ben complet, un esmorzar que cremarem al llarg del dia, fer un dinar equilibrat, just amb el que necessitem per seguir tot aquell dia, però no massa pesat perquè ens quedem bloquejats la resta de la tarda, i un sopar lleuger i aviat. Que això és la clau de qualsevol dieta per perdre pes. Altres coses, com són els postres, reduir-los, treure els postres quan ja hem menjat tot allò que necessitem, aquell postre ja no pinta res allà, tot allò es transformarà en greixos, anar agafant hàbits saludables, i com aquests en podríem dir diversos.
Clar, sí. I a vegades ens trobem, també, Biel, que tot i que el pacient segueix aquestes recomanacions, com diu el David, no acaba de perdre pes. Per això que moltes vegades el que hem de veure amb aquest tipus de pacients és veure quins són aquells aliments que realment li són perjudicials. Per això, doncs, al nostre centre fem un tipus de diagnòstic a través de la sang per veure realment quins són aquells productes que realment ens bloquegen i com a tal, com aliments bloquejadors, impedeixen, tot i que fem uns hàbits de vida saludable, perdre el pes que nosaltres voldríem perdre. I no només per l'obesitat, sinó per moltes malalties, hem d'indagar i investigar quins són aquells aliments doncs, que ens beneficien i quins són aquells aliments que ens perjudiquen en cadascú dels nostres pacients. I aquesta és una de les claus també per aconseguir el nostre èxit.
Això és fonamental, no? Perquè si t'estàs esforçant per perdre pes i veus que no progresses, pots arribar a un moment que diguis, bé, doncs...
I et desesperes.
De perdidos al río, que diuen en castellà, no?
I llavors a vegades acompanyem nosaltres els pacients des del primer dia fins al final. Normalment canviant els hàbits d'alimentació sol haver-hi suficient, però moltes vegades són pacients que venen d'altres centres, d'altres dietes, d'altres... intentar doncs, canviar doncs, el seu tipus d'alimentació sense resultats, i és quan nosaltres hem de fer llavors un diagnòstic molt més acurat de saber el per què aquest pacient doncs, no acaba de perdre pes i aconseguir els nostres objectius, que fer el cap és perquè, pel motiu pel que ens venen a consultar.
Mm-hmm. Com s'esbrinen aquests aliments o aquests bloquejadors que deia?
Hi ha diferents mètodes. Nosaltres al nostre centre el que fem és un diagnòstic a través de la sang, que és com un anàlisi de sang, i a través d'aquí podem doncs, determinar 400 aliments un per un, i un per un fer donar doncs, un document doncs, per veure doncs, fins quin punt ens està bloquejant el nostre organisme i fins quin punt ens beneficia. Per llavors agafar aquells aliments que ens bloquegen, tot i sent salutables, i durant un temps determinat els traiem de l'alimentació. I així, mica en mica, el pacient es dona compte que, efectivament, hi ha un desbloqueig i comença a perdre pes, cosa que no feia des dels darrers temps.
Suposo que, evidentment, també l'exercici físic entra dintre...
Sense cap mena de dubte, dintre els hàbits saludables que nosaltres recomanem, doncs un exercici físic moderat, doncs continuat, perquè més que intentar doncs, passar de res a anar tots els dies al gimnàs, val més doncs, començar a fer un exercici diari, però continuat, progressiu, encara que sigui poc, que el cos comenci a habituar-se doncs, amb aquests petits canvis, no? Perquè jo sempre dic als pacients, dic... Nosaltres podem dir-te el que és correcte, el que és saludable, fins on estàs tu disposat a arribar. I a partir d'aquí pactar amb el nostre pacient perquè no se senti doncs, defraudat doncs, el posar-li un llistó molt alt i acompanyant amb ell doncs, en la mesura que ell pugui doncs, anar avançant doncs, amb els seus objectius i amb el que nosaltres li plantegem, clar.
Clar. Suposo que també hi ha un treball molt fort de conscienciació, com dèiem, no? Perquè és molt fàcil això que dèiem, quan tens obesitat o un sobrepès molt alt, de vegades dir, ostres, és tanta la feina que tinc per fer que ja no la faig i em menjo aquesta hamburguesa amb patates fregides i
no? Aquí, sobretot, com deia el Jordi, el que fem és un acompanyament. En aquest acompanyament, per què? Perquè estem ensenyant a aquesta persona alimentar-se. Li estem donant les eines necessàries perquè aquesta persona aprengui a menjar. I això, quan nosaltres mengem el que el nostre cos necessita, tard o d'hora, més aviat d'hora que tard, el cos agafa el seu pes ideal, el cos, el pes que li toca. I aquesta és la manera que tenim nosaltres de treballar a la consulta. I sempre aquesta dieta que li fem personalitzada a aquella persona, a les seves necessitats i a les seves característiques, que òbviament són diferents en cada una de les persones, va complementada sempre amb la suplementació que pugui necessitar puntualment aquella persona, amb la qual mai farà cap carència de res. I el més important, que és algo que li queda de per vida. No li estem donant una dieta màgica, no tenim cap vareta màgica, el que tenim és les eines que li donarem a aquesta persona perquè el resto de la seva vida sàpiga alimentar-se i sempre estigui amb el seu pes ideal. I això no vol dir renunciar a bons àpats, a disfrutar de l'alimentació, a disfrutar del menjar, Molta gent em diu, oh, però és que això és molt avorrit, això que tu menges. Dic, no, jo soc, principalment soc un entusiasta del bon menjar i disfruto de tot el menjar, però sé quan puc menjar i amb moderació pots disfrutar igualment i de conèixer nous plats i noves maneres de cuinar que precisament també fomentem molt des de la consulta amb aquests cursos de cuina.
Fins i tot recordo que la setmana passada amb la fibromialgia deies, David, que en alguns casos aneu a casa d'alguns pacients a cuinar amb ells perquè agafin aquests hàbits, en aquest cas també.
Exacte,
suposo,
això
no?
També és un servei dels que oferim aquí a la consulta.
Ja sabeu que aquests serveis doncs, els podeu trobar tant a la pàgina web de la consulta del doctor Forés i del David Gasol, medicinanatural.cat, aquesta és la pàgina web, amb les tres W al capdavant, o també tenen a les consultes de Barcelona, al carrer Brusi 39-43 i de Manresa, al carrer Clos 68. Si voleu més informació, el telèfon de contacte de la consulta del doctor Forés és el 93-281-34, 93-200-81-34. Doncs, doctor Jordi Forés, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres una setmana més a Vademecum.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Fins la setmana que ve, també. Doncs, el David Gasol, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Fins la propera consulta. Una pausa a Vademecum i de seguida tornem.
Un complement alimentari que pugui ajudar a reforçar la memòria? És Alcer, el complement a base d'antioxidants i vitamines específiques per reforçar els processos orgànics relacionats amb el sistema nerviós central. Quan la memòria falla, Alcer, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es.
Doncs ara, al Vademecum, agafem el comandament a distància.
Al Vademecum, disseccionem la tele.
Arriba el moment de parlar de les sèries de la història de la televisió que han pres com a fil conductor la feina dels metges, la vida als hospitals. Fins ara hem parlat de Polseres Vermelles i la setmana passada ho vam fer del doctor Caparrós. I avui ens quedem als anys 80, ens seguim posant nostàlgics, però deixem enrere les sèries fetes a casa nostra per parlar d'una que ens va arribar dels Estats Units però que va fer furor a TV3. Segur que molts, si més no, els de més de 30 anys us en recordeu. Aquesta és la inconfusible sintonia de Saint Elsewhere, o com es va fer famosa a casa nostra, A cor obert. Una sèrie que va durar 6 temporades, que es va emetre als Estats Units del 1982 al 1988 i que va desembarcar a TV3 l'any 1986. Avui en parlem amb Lluís Ballart, que és metge anestesista de l'Hospital del Mar de Barcelona i que col·labora amb l'Associació de Cardiopaties Congènites. Bona nit, doctor, i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bona nit.
Vostè era fan d'aquesta sèrie?
Home, sí, recordo que la vèiem i en aquella època ja era metge resident i aleshores, clar, era al principi de la meva vida a l'hospital i bueno, ens agradava perquè veiem coses molt reals amb el que és la comparació de la vida de l'hospital.
Sí, era una sèrie molt fidedigna a la realitat?
Jo crec que sí, perquè el típic que hi havia, bueno, jo recordo el doctor Gannon, quan jo era petit, que era una espècie de metge superhome que ho sabia tot, i el crac, etc., sí. I com infal·lible. I en canvi, en aquesta sèrie de cor obert, doncs veies, bueno, que era molt humana, no? Les coses es veien, doncs, el patir, la inseguretat, els dubtes de la professió, i estava molt bé, a mi m'agradava força.
Podríem dir que va fer furor entre els que estudiaven medicina en aquella època? O...
Bueno, jo amb els companys no recordo especialment parlar-ne molt, però sí, per mi realment em va agradar. A més, estava molt ben feta, perquè de vegades les pel·lícules es veuen errors a la pràctica mèdica, no? Perquè no estan ben assessorats, no? I aquella, en canvi, estava molt ben assessorada, és a dir, tot el que es veia estava molt ben fet. Tenia un bon equip al darrere, suposo, de metges, que els deien com tenien que fer-ho i era molt, molt real.
Al fil, els residents antics no ens poden ajudar, no tenen temps.
És qüestió de diners.
El seu pare es va morir d'un atac de cor als 42
però,
anys.
Però, doctor, hi ha d'haver alguna cosa.
S'ha de convèncer que és l'acord de...
Suposo que si la veiéssim ara, la veuríem una mica desfasada, ja no només des del punt de vista cinematogràfic o televisiu, sinó també potser des del punt de vista mèdic, no? Vull dir que moltes de les maquinàries o dels procediments mèdics que s'hi veien potser ja deuen haver quedat una mica antiquats o superats, no, doctor?
Sí, sí, totalment. Per una banda, la tecnologia, això no cal dir, i per altra banda, l'accés a la informació. Jo penso que una cosa que no ens hem de donar compte és la revolució que representa internet i l'accés a la informació. Jo recordo en aquella època que per tenir, que consultar alguna cosa a la biblioteca, amb uns llibres enormes de paper, buscant allà publicacions, bueno, una cosa com agafar el llibre de telèfons i anar buscant coses. I avui en dia amb un clic, en segons, tens informació a la mà. Nosaltres i els pacients també, no?
Clar.
I això és un canvi brutal.
Això sí, tot i ser una sèrie dels 80, hi ha alguna cosa de la sèrie que sí que avui encara estaria fins i tot de certa actualitat, no? Perquè recordo que a partir de l'episodi 119, la sèrie plantejava l'absorció de l'hospital per part d'una multinacional que va obligar a canviar els mètodes de treball i això va generar molts conflictes entre els treballadors. Una cosa que potser alguns els hi pot recordar les privatitzacions d'avui en dia, no?
Home, el model americà és molt diferent del model nostre,
sí, sí, sí.
Això sí que és cert. Però ara ens trobem amb el problema que hi ha econòmic, que és molt important. És molt important, sí, sí. Mm. I bé, durant molts anys els metges no hem treballat sense pensar què estan gastant de diners. I també els pacients i els usuaris, no? Tot era gratis, vinga. I ara doncs, ens hem de plantejar molt doncs, què és el que gastem.
Vostè no sé si tenia algun personatge preferit dins de la sèrie. Recordo que hi va haver actors que després s'han fet molt famosos, com Denzel Washington, que pràcticament van debutar amb aquesta sèrie, amb A Cor Obert.
Sí, sí, me'n recordo de Denzel Washington. I era el actor també, no sé com es deia, que era Primo amb cabell arrissat, que després també hi havia pel·lícules, potser no tan important, però sí.
Hi havia algun personatge favorit per vostè? No recordo si hi havia algun anestesista en aquella època.
No me'n recordo gaire dels detalls. Però bueno, però també hi havia tòpics de vegades, no? Recordo un pacient, per exemple, que estava operat i a veure si era local, no? Només regional, només de les cames. I de posar alguna substància que el pacient començava a tonteria durant la intervenció, no? Allò una mica com... I, bueno, són coses que poden passar, no? O sigui, que potser un pacient, doncs, amb alguns sedants, algunes coses, doncs, fa això. O posar música al quiròfan, també, una cosa que de vegades fa de vegades, no?, algun tipus de música, doncs, per relaxar l'ambient i això. I per això dic que es trencaven, doncs, el mite d'això, no?, de la cosa de la medicina, no sé, tan, ja dic, com a... com de superhomes, no? Sinó que explicava el que passava a la vida normal, no? O que arribava tard a treballar, o jo què sé, coses que passen a totes les feines de tot el món, no?
Doncs, en fi, doctor Lluís Gallart, metge anestesista de l'Hospital del Mar de Barcelona, que avui ens ha ajudat a recordar una de les mítiques sèries que als anys 80 van fer furor a casa nostra, A Cor Obert. Gràcies per col·laborar amb nosaltres i fins una altra. Bona nit.
Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me a parlar.
Vademecum, un programa de salut dirigit per Emili Pacheco i presentat per Biel Cadilla.
Recte final del programa. Acabarem avui parlant d'un dels titulars que ens han cridat l'atenció en aquestes últimes hores, aquests últims dies. L'abús del consum de cànnabis pot produir alteracions del sistema nerviós comparables a les de la psicosi o l'esquizofrènia. És l'alarma que ha disparat un estudi del Centre Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que s'acaba de fer públic. A l'estat espanyol, els joves s'inicien en el consum de cànnabis entre els 14 i els 15 anys de mitjana, i en els darrers anys s'ha detectat un augment del consum de la marihuana i un descens en l'edat de l'inici al consum. I cada vegada hi ha més casos d'adolescents que fumen porros que acaben ingressats en centres psiquiàtrics. Una situació que preocupa els experts i les institucions que relacionen aquest fenomen amb l'índex de fracàs escolar. Bé, per tot plegat, la setmana passada es va inaugurar la campanya Cannabis i Adolescència, Què en saps?, que pretén conscienciar els joves dels efectes del consum de la marihuana amb el suport del Departament de Salut, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i altres institucions. En parlem tot seguit amb una de les coordinadores del projecte, la psiquiatra Mònica Prat. Bona nit i benvinguda al Vademécum.
Bona nit, moltes gràcies.
Coneixia aquest estudi del CSIC al que fèiem referència? Li sorprèn això, que l'abús dels porros pugui produir efectes similars a la psicosi o la psiquizofrènia?
Sí que el coneixia i, de fet, no em sorprèn en absolut. Cada cop els metges tenim més evidències de que un inici de consum de cànnabis a l'adolescència augmenta el risc de despertar un trastorn psicòtic. És a dir, probablement no l'hagueres tingut i amb el cànnabis el precipites o el que fas és que aparegui abans d'hora, amb la qual cosa, a més anys d'evolució, pitjor pronòstic. No hem d'oblidar que, clar, quan parlem d'un adolescent estem parlant d'un cervell en desenvolupament, d'un cervell en formació, s'estan establint les connexions neuronals i que un consum en aquella època és crític. S'ha d'evitar.
És una cosa que podríem sospitar, però que fins ara no en teníem coneixement, no en teníem certesa d'aquesta alarma, diguéssim.
Jo penso que sí que sabia, però poder... Hi ha un consum en els últims temps bastant obert de cànnabis i s'està creant la il·lusió, la idea de que no és una substància que pugui provocar malaltia. I fins a cert punt considerem que els adolescents li estan perdent el respecte a aquesta droga.
Les dades que donàvem al principi d'aquesta entrevista, segons les quals els joves de l'Estat s'inicien el consum de porros entre els 14 i els 15 anys, crec que són de l'any 2008. O sigui, són molt antigues. I a més, en general... Crec que hi ha poques dades i bastant poc fiables perquè moltes provenen d'enquestes on els joves sovint menteixen o no diuen tota la veritat, no? No sé si aquesta campanya de la que estem parlant contempla la possibilitat de realitzar un estudi amb més profunditat o com es poden obtenir dades més fiables.
Bé, sí que és veritat que les enquestes que s'han anat fent són cada cop més bones i aporten dades molt útils, sobretot per conèixer tendències del consum. Ara bé, sí que et dono la raó fins a cert punt en què a vegades costa fer interpretacions perquè hi ha cert biaix, perquè són enquestes en les quals es pregunta directament pel consum i clar, evidentment et poden enganyar. Dins d'aquesta campanya i dins d'un altre projecte relacionat amb el fracàs escolar que està portant Vall d'Hebron conjuntament amb el Departament de Sanitat, d'Educació i finançat per la Fundació de la Caixa, es vol, bueno, de fet ja s'està iniciant un estudi en el que poden participar les escoles que vulguin i el que pretén és analitzar el cabell. Sona molt modern o molt estrany, però realment el cabell pot indicar-nos el consum. Cada mes el cabell creix entre mig centímetre i un centímetre. Es pot dir que, per exemple, jo que tinc el cabell llarg, tinc aquí un historial de 2 anys. I si l'analitzes, pots tenir dades fiables de si hi ha hagut un consum o no. Llavors, la idea seria que els alumnes participessin de manera anònima i es pogués fer aquesta anàlisi i conèixer el consum que hi ha a les escoles.
De manera anònima i voluntària, suposo, no? També, és a dir...
Sí, no, clar, hauria... Però, bé, jo penso que, donat que és anònim, que no sabria qui... de qui és cada cabell, doncs podria ser factible.
Esclar. Sí. Sona una mica, més que estrany, sona com el CSI, no? Com una sèrie d'aquestes d'investigació policial, però efectivament això sí que podria donar algunes dades una mica més fiables.
Bastant, no? Consistents, sí.
En qualsevol cas, malgrat aquestes dades de les que ara parlàvem, vostè sí que deia que els joves sembla que estan normalitzant o han normalitzat el fet de fumar porros. I si bé explicàvem al principi de l'entrevista algun dels possibles perills, potser els més extrems, no? Aquests casos de psicosi o esquizofrènia, suposo que hi ha molts altres perills que són menys greus que aquests, però que també comporta el fet de fumar porros, no? Quins són?
Bé, primer de tot, el que s'hauria d'explicar és que el cànnabis està format per més de 60 substàncies diferents, els cannabinoids, i n'hi ha que estan molt ben estudiades i que fins i tot tenen efectes positius pel que fa a l'ansietat, poden ajudar a controlar el dolor, a disminuir la pressió intraocular, quan algú està debilitat perquè no menja pot augmentar la gana. Després n'hi ha d'altres que es desconeixen completament i d'altres que es coneix que tenen efectes molt negatius. que van en direcció contrària, fins i tot que poden produir més ansietat, clínica depressiva i, com bé he dit abans, psicosi. Es pot dir que, bueno, i més si parlem d'un cervell adolescent unit a una vulnerabilitat individual, perquè no tothom patirà els mateixos efectes del cànnabis, doncs clar, pot ser fatal, és com jugar a la ruleta russa, no saps el que et pot tocar.
És a dir, que en cada cas també pot donar o produir una reacció diferent.
Clar, no tothom té les mateixes conseqüències, però el que està clar és que sent jove i iniciant un consum, ja et dic, sobretot abans dels 15 anys, el risc és extrem.
I on està la frontera? És a dir, perquè molts que ens estiguin escoltant o uns joves potser diran no, si jo només en fumo un de tant en tant. És a dir, quan se sap o quan es pot dir que un adolescent és addicte al cànnabis, quines són les senyals d'alarma?
Bé, també cal dir que no tothom que consumeix és addicte. Per exemple, quan estàs sopant, tothom pot tenir una copa de vi sobre la taula, no? I no tothom acabarà desenvolupant una addicció a l'alcohol. Ara bé, quan abans s'inicia el consum de cànnabis, més risc tens d'acabar desenvolupant una dependència, inclús més risc d'acabar provant altres substàncies. Quan diem que un adolescent és addicte? Doncs, perquè ho entengui tothom, seria quan has de consumir de manera regular i quan no ho fas ho trobes a faltar, no pots deixar-ho encara que puguis. Llavors, és fonamental també la família que pugui detectar-ho a temps. I per això, ara mateix sí que s'està generant pàgines web, s'està intentant transmetre molta informació, hi ha telèfons de consulta. Com bé he dit, hi ha pàgines web molt bones de la Generalitat, la Caixa té el programa Parlem de Drogues, que té una pàgina web on es pengen continguts, consells per la família sobre com abordar el tema de les drogues amb els adolescents, pautes d'actuació. I cada cop s'estan a part realitzant més xerrades, trobades de familiars, reunions. Pensem que tot això pot ajudar.
Per tant, si algun pare o algun tutor doncs, té alguna sospita sobre algun comportament estrany d'algun alumne o fill, pot consultar aquests materials o bé pot adreçar-se directament a algun expert, no?
Exacte, els professionals.
Parlem una mica de com normalment s'inicien els joves en el consum del cànnabis i per què, no? Perquè imagino que en moltes ocasions també deu ser una mica allò de dir m'hi veig una mica en pes o els meus companys ho fan i jo també. És així de vegades com s'inicien?
Bé, clar, quan parlem d'adolescents, un adolescent què fa? Un adolescent reivindica el seu espai, explora, sovint fa servir les drogues com a mitjà d'inclusió social. I clar, el que ens trobem és que a vegades actuen d'una manera menys reflexiva que un adult. Per això és fonamental que tinguin informació perquè puguin desenvolupar la seva capacitat crítica i prendre les decisions adequades en relació a les drogues. Per això insistim tant en la necessitat de que hi hagi campanyes, que es faci soroll, que sàpiguen el que hi ha, el que s'exposen. Sempre amb un discurs zero paternalista, res de això no ho has de fer, perquè està clar que no funciona.
Esclar. No? I podem relacionar el consum de cànnabis amb l'índex de fracàs escolar? És a dir, està demostrat que hi pot haver una relació directa?
Bé, el que està clar és que el cànnabis és un element que pot tenir un paper clau en un baix rendiment acadèmic. Quan consumeixes cànnabis, els efectes que hi ha és disminució de reflexes i disminució també de les capacitats cognitives. És molt típic que els adolescents fumin abans d'entrar a classe o a l'hora del pati. Llavors, si entres i vas a l'escola en un estat d'intoxicació, està clar que no pots processar la informació com hauries de fer-ho.
Clar, això t'afecta algunes facultats cognitives, com deies, no?
Sí.
Darrerament, ha estat notícia també aquí, tant a Barcelona com a Catalunya, en general la proliferació d'alguns clubs doncs, de consum o de cultiu de marihuana, doncs, les associacions canàbiques que s'anomenen popularment. Això és preocupant? És a dir, caldria regular-ho? Això afavoreix que d'alguna manera la gent també s'iniciï en el consum d'aquest tipus de droga?
A veure, costa opinar en aquest sentit. El que sí que és veritat és que regularitzar implica conèixer i entendre el fenomen. Què s'hauria de fer en aquest sentit? Legalització? Sí, no? Jo penso que això ja és tema de polítics, que és qui ha de prendre aquest tipus de decisions. I els metges tenim l'obligació de transmetre la informació, avisar, informar i explicar la nostra experiència.
I aquest és una mica l'objectiu d'aquesta campanya sobre el cànnabis i l'adolescència, no?
Sí.
Com es durà a terme? Explica'ns alguna cosa més d'aquesta campanya, perquè n'hem parlat poc encara.
Bé, és una campanya coordinada Hi ha diverses persones que hi participem. Està coordinada per el doctor Joan Colom, que és el sotsdirector de drogodependències de l'Agència de Salut Pública. També hi participa el doctor Ramon Morón, la Marina Portavella, la Gemma Recoder, i des de Vall d'Hebron el professor Miquel Casas i jo mateixa. I bé, és una campanya que pretén anar en la mateixa línia del que s'està fent, però intentar donar-li un toc diferent, intentar arribar a l'adolescent d'una altra manera, parlant el seu idioma. És una campanya que durà a terme una sèrie d'actes, de concerts. Hi haurà una plataforma virtual a partir de la qual s'intentarà implicar l'adolescent i sobretot intentar fer molt soroll, molt ressò, perquè cal informar l'adolescent, però també informar famílies, informar mestres, que tota la societat vagi a la una, que els quedi clar que el consum de drogues en l'adolescència és crític i que hi hagi un moviment en aquest sentit.
De fet, em sembla que el tret de sortida de la campanya va ser el dia 16 amb un concert a Luz de Gas,
sí,
oi?
Sí, sí. De fet, m'agradaria donar les gràcies oficialment a l'equip de Luz de Gas, que ens van cedir la sala molt amablement i que van treballar de valent perquè sortís tot molt bé.
I vaja, suposo que seran actes també com aquests que poden fer que els joves s'acostin més en aquesta mena d'activitats per poder doncs, aprofitar per explicar-los els efectes del cànnabis.
I és molt valuosa l'ajuda dels mitjans per transmetre aquesta informació i que coneguin coses que potser se'ls escapen.
Doncs ja ho sabeu, hem parlat d'aquesta campanya, de la que estic segur que ens sentirem a parlar, aquesta campanya Cànnabis i Adolescència. Què en saps? Doncs ara ja en sabem una mica més, gràcies a la Mònica Prat, que és psiquiatra i coordinadora d'aquesta campanya.
Una de les coordinadores.
Una de les coordinadores. Moltes gràcies per ser avui al Vademécum i fins a una altra.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs res, que se'ns acaba el temps. Arribem a les 11 i d'aquesta manera s'acaba la tercera edició del Vademécum. Esperem que us hagi resultat interessant. Ja sabeu que podeu recuperar i descarregar el programa a la nostra web www.vademécum.cat i a la de Ràdio Estel, www.radioestel.cat. Si us ha agradat, dissabte vinent tornarem a les 10 de la nit, com sempre, amb Emili Pacheco a la direcció, Eva Caballero a la redacció, Mario Ramírez al muntatge musical i al control de so, i un servidor, en Biel Cadilla. Gràcies per fer-nos confiança. Fins la setmana que ve. Bona nit i saluts.
Alopel Escuma. Un eficient tractament per la caiguda del cabell. Alopel és un nou producte natural per tractar l'alopècia androgènica i l'alopècia areata. Ajuda a frenar la caiguda del cabell sense deixar-lo greixós i sense cap efecte secundari. La caiguda del cabell afecta cada cop més tant a homes com a dones. Alopel revitalitza el cabell i regenera el cuir cabellut, reduint els efectes negatius de l'estrès. Alopel ajuda a frenar la caiguda del cabell i estimula el seu creixement sa. Alopel, de venda a les farmàcies, un producte de Catalysis SL. Un complement alimentari que afavoreixi el desenvolupament dels teus ossos? És Calcis, el complement que ajuda a cobrir les necessitats diàries de calci i vitamines, així com absorbir i fixar el calci. Calcis, de Catalysis. Informa-te'n a catalysis.es.